Notícies.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Un nom propi de l'actualitat avui ha estat el de Pedro Sánchez. Continua la incertesa sobre la possibilitat que acabi renunciant al seu escó. Algunes fonts socialistes, sempre no oficials i no oficialment confirmades, apunten la possibilitat que Sánchez renunciï a l'escó abans de la segona votació, que serà demà al vespre, i en què serà l'abstenció, almenys de bona part de diputats socialistes, la que permetrà Mariano Rajoy ser reelegit com a president del govern espanyol. Altres fonts insinuen la possibilitat que plegui de diputat al Congrés després d'haver votat no i haver trencat, per tant, la disciplina de vot. Els seus afins li demanen, però, que continuï també amb l'horitzó d'un possible congrés en què pugui presentar-se novament a la Secretaria General. A Barcelona, Convergència i Unió ha mogut fitxa contra el govern d'Ada Colau. El portaveu del grup municipal, encapçalat per Xavier Trias, ha anunciat avui que obre converses per buscar una majoria alternativa a l'alcaldessa de Barcelona. Joaquim Forn ha fet aquest anunci en el ple de l'Ajuntament, un ple en què s'ha aprovat una moció de reprovació a l'alcaldessa amb 23 regidors que han votat a favor d'aquesta reprovació. Són els de Convergència, Ciutadans, Esquerra i el PP. Han votat en contra PSC i Barcelona en Comú i la CUP s'hi ha abstingut. També us expliquem que els extremistes d'Estat Islàmic han agafat 8.000 famílies de Mossul i les han col·locat al voltant d'instal·lacions militars per fer-les servir com a escuts humans. Ho ha denunciat avui l'ONU, que calcula que en total hi ha 47.000 civils segrestats i exposats a l'ofensiva sobre la ciutat iraquiana, que és la segona del país. Nacions Unides també ha afegit que els extremistes van matar, ara fa uns dies, 232 persones. I el periodista Pedro J. Ramírez ha revelat avui que va ser el dirigent socialista José Zaragoza el qui va filtrar al diari El Mundo la informació sobre uns suposats diners del pare d'Artur Mas a l'estranger. Amb aquests apunts ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Seguiu a Ràdio Estel, ara us deixem amb el programa La veu dels animals.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Cada dia, a partir de la mitjanit i fins a les 6 del matí, Ràdio Estel et convida a la constel·lació més carismàtica del panorama musical. Torn de nit. El programa compla les teves nits amb els temes més emblemàtics, els intèrprets més reconeguts i els estils més nocturns. Cada dia a partir de la mitjanit a Ràdio Estel, Torn de nit. La teva constel·lació musical.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Una de cada tres empreses exportadores de l'Estat és catalana.
FON, acció a partir del Centro de Predicción Económica. Informe de Comercio Interregional.
La força d'un gran país. Generalitat de Catalunya.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
L'app de Ràdio Estel per a mòbils Android i iPhone és gratuïta i amb tot el que t'agrada de Ràdio Estel. Ràdio online, ràdio a la carta, totes les promocions, tota l'actualitat i accés a les nostres xarxes socials. No te la perdis. Busca Ràdio Estel a Google Play o a l'App Store i queda't amb nosaltres per sempre.
Una vida inútil equival a un amor prematura.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, benvinguts a la veu dels animals i la natura. Comencem fent un petit avanç del programa amb les seccions que tindrem. Com sempre, començarem les notícies comentant els diferents temes d'actualitat que avui venen carregadetes. Després tindrem una estona per la Galeria de l'Expert. Ja ho sabeu, càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temes. Després serà un moment per l'entrevista. Avui tindrem nosaltres a la Laura Almarxa, veterinària i membre de l'associació Cetàcia. I ho farem, com sempre, acompanyats de la Carme Méndez i el Manel Casas. El Manel, que després ens amenitzarà el programa amb els seus espais musicals, per donar després pas al Sabies què, on avui parlarem d'Aristòtil i acabarem, com sempre, amb un fragment de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc. Doncs comencem el nostre programa d'avui amb la veu de qui us parla, Blanca Aranyó, i el control tècnic Jordi Carretero.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Comencem les notícies amb una última hora que hem rebut aquesta tarda a 3:45, quan el plenari de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una declaració institucional amb els vots en contra de Ciutadans i del PP. Aquesta declaració diu el següent. La declaració d'inconstitucionalitat de la llei no comportarà de forma automàtica l'expulsió de l'ordenança municipal de l'ordenament jurídic. Mentre no es declari la seva nul·litat, resulta aplicable a la ciutat. Per tant, l'Ajuntament de Barcelona reconeix com plenament vigent la prohibició recollida a l'article 10 de l'ordenança municipal de protecció, tinença i venda d'animals i, per tant, són prohibides a la ciutat les corrides de toros i espectacles amb toros que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts a la pica, de les banderilles i de l'estoc, i també els espectacles taurins de qualsevol modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros, així com la simulació d'espectacles taurins de qualsevol naturalesa, sigui quina sigui la seva finalitat. Recordem igualment que, tot i el pronunciament d'aquesta sentència, continua vigent la prohibició genèrica de matances públiques d'animals, com s'especifica l'article 6.1, del text refós de la Llei de Protecció dels Animals i que així ho recull en els mateixos termes l'Ordenança Municipal de Protecció, Tinença i Venda d'Animals. I així, doncs, les corrides de toros continuaran igualment prohibides per encabir-se en la categoria genèrica de matança pública d'animals. Reafirmem el compromís del Consell Plenari en fer de Barcelona una ciutat sense curses de braus i sense cap espectacle que pugui causar danys o patiments als animals, ni físics ni psíquics, i ens comprometem a prendre totes les mesures legalment adients per fer efectiu aquest compromís. El govern de les Illes Balears, que és una coalició entre el Partit Socialista de les Illes Balears Més i Podem, varen decidir ajornar la prohibició de les corrides de toros a la seva comunitat en espera que es definís el Tribunal Constitucional respecte a Catalunya. Un cop coneguda la sentència desestimant la prohibició de les corrides de toros, ara estan preparant una nova redacció perquè, si es trobessin en una situació semblant, no els poguessin argumentar els mateixos motius. No volen esmentar les paraules corrides de toros i han trobat una forma que vol aconseguir el mateix. Així doncs, després de diverses consultes jurídiques, la portaveu de la Comissió del Medi Ambient, Laura Camargo, va manifestar que ho presentaran com a prohibició dels espectacles amb toros que puguin incórrer amb la mort de l'animal. Potser d'aquesta manera podran torejar el Tribunal Constitucional. A Advocats d'arreu d'Espanya reuneixen a Barcelona per millorar la defensa i protecció dels animals. Representants de 18 comissions de protecció dels animals dels col·legis d'advocats de tota Espanya s'han reunit ahir i avui al Col·legi d'Advocats de Barcelona per establir unes bases comunes per treballar conjuntament per aconseguir denunciar el maltractament i la violència envers els animals. Es tractarà d'aconseguir la matança zero en els centres d'acollides i gosseres, la prohibició dels espectacles públics amb animals i un nou model de parcs zoològics. Un cop més, males notícies per les balenes. La Comissió Balenera Internacional, reunida aquesta setmana a Eslovènia, ha rebutjat la proposta de crear un refugi de 20 milions de quilòmetres quadrats per les balenes i dofins de l'Atlàntic Sud, que estava dissenyat per a protegir 51 espècies que utilitzen aquella zona per reproduir-se i alimentar-se. El Brasil havia presentat aquesta iniciativa recolzada fins i tot per científics de la comissió. L'intens lobby exercit pel Japó, Noruega i Islàndia, oposats a la creació del santuari, no ha permès aconseguir els 2/3 dels vots necessaris, a pesar dels 38 vots a favor del santuari, 21 en contra i 2 abstencions. Es comenta que potser aquests 3 països han emmirallat a diversos països petits perquè els afavorissin amb el seu vot. Ni el Japó, ni Islàndia, ni Noruega utilitzen oficialment les aigües de l'Atlàntic Sud per caçar balenes, però temien que aquest santuari creés un precedent i derivés en restriccions més fortes per les seves activitats de caça de balenes. La Comissió Balenera Internacional es tornarà a reunir al Brasil dins de 2 anys i es tornarà a presentar la proposta de creació del santuari. Gràcies a les pressions dels grups ecologistes, ja no es podran caçar ossos, llops i linxs a Romania. Aquesta decisió ha estat aprovada pel Ministeri de Medi Ambient d'aquest país, membre de la Unió Europea, on la caça d'aquests emblemàtics animals ha estat fins ara una indústria multimilionària que acollia caçadors de tot el món disposats a pagar grans quantitats de diners per obtenir el seu trofeu de caça. L'expansió d'aquest cruel negoci ha estat la conseqüència d'un buit legal que hi ha a la legislació de la Unió Europea, que permet matar animals protegits, com és el cas dels ossos, dels llops i els linxs, si suposen un perill per a les persones.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Per què és tan polèmica la vespa asiàtica?
Últimament, els mitjans de comunicació s'han fet eco de l'expansió d'una vespa invasora, coneguda com vespa asiàtica. El seu nom es deu a la seva procedència, Àsia, i va arribar a Espanya el 2010. L'entrada a la península es va fer des de França i s'ha anat expandint per tot el nord. A Catalunya es va veure per primer cop a l'Empordà, el 2012, i en l'actualitat només falta per arribar a Tarragona. Aquesta expansió tan exitosa es deu a que s'adapta fàcilment als climes suaus i humits. La vespa no és agressiva amb els humans, però mostra un comportament implacable amb altres insectes. S'estima que una sola vespa pot capturar entre 25 i 50 abelles al dia. Aprofiten que la seva mida és molt més gran per infondre's por i matar-les d'un cop de mandíbula. Separen les parts del cos, les uneixen en una bola i les traslladen fins al niu per alimentar les seves larves. Un cop han desaparegut les obreres, entren al rusc i acaben amb la mel. Aquest atac sobre la població d'abelles fa que el sector apícola es vegi perjudicat i que les zones del nord d'Espanya riques en producció de mel quedin ressentides. Per exemple, el 2012, una zona basca va registrar una mortalitat d'abelles de la mel del 30%. A més, se sospita que la mateixa vespa també té efecte sobre altres productes agrícoles com flors o fruits cultivats.
Música. Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Verònica Couto, tècnica de comunicació del CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Més informació a www.creaf.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Ja us he explicat bastantes vegades com funcionen als Estats Units el show business, o sigui, el que envolta l'espectacle musical d'aquell país. Moltes estrelles que s'han fet molt famoses han estat prefabricades. M'explico. Tu tens una sèrie de persones o individualitats que a través d'un càsting o perquè ja despunten en el seu barri, per exemple, pues amb el cant. Després d'un acurat contracte, perquè tot quedi ben lligat, i entri a formar part d'una productora, que darrere d'aquesta productora hi ha un propietari molt espavilat. Tot l'organigrama d'aquesta empresa s'encarrega de la seva capacitació, ja sigui educar la seva veu, la dansa, la seva imatge, la vestimenta, manifestacions als mitjans, els seus costums, el seu aspecte físic, tot, absolutament tot. Té els seus compositors, els seus músics, els seus estudis de gravació, la seva publicitat i el llançament del disc, i quasi sempre l'èxit està assegurat. Aquest va ser el cas dels Jackson 5. Són 5 germans de color que triomfaren als anys 70 del segle passat. Escolteu, We are almost there, I never can say goodbye.
Just
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Comencem l'entrevista a aquesta hora del vespre. Avui tenim nosaltres a la Laura. La Laura és veterinària i és membre de l'associació Cetàcia. Avui ha vingut per parlar-nos de la tasca que fan aquesta associació i dels projectes que tenen actualment. Laura, bon vespre, benvinguda.
Hola, bona nit.
Primer de tot, explica'ns una mica qui sou, cap on dirigiu la vostra activitat, què feu.
Doncs l'associació Cetàcia és una associació que el que estem projectant ara, el que estem fent, és un estudi de fotoidentificació de tres espècies de cetacis en concret a la zona del Garraf. El que fem són sortides amb vaixell i bueno, el que fem és anar amb les càmeres de fotos, de vídeos, i ara també hi ha l'hidròfon. I llavors el que fem és fotografiar les aletes d'aquests animals quan els trobem. No sempre els podem trobar. Les tres espècies de cetacis que fem són una balena, que és la segona balena més gran del món, que és el rorqual comú, i passa per les costes del Garraf a primavera i després a la tardor. A la primavera puja cap al mar de Ligúria per menjar i després torna a baixar. I després dues espècies de dofins que hi ha, que és el dofí mular, que és una espècie més costanera, que és el típic dofí que tristament veiem als dofinaris de tot el món. I després està el dofí, el cap d'olla gris, val? Que és un dofí molt típic perquè té el cap molt arrodonit. No? Estudiem aquests tres. També està el dofí llistat. A les nostres costes trobem molt dofí llistat. Però aquests tenen molt poques marques a les aletes dorsals per poder efectuar un estudi molt... Bueno, realment que serveixi per a alguna cosa. No? De totes maneres, seguim fotografiant els llistats per si de cas, bueno, anem fent. El tema de la fotoidentificació amb les aletes dorsals, el que fem és, els nostres objectius és valorar quina zona és la que estan, on estan vivint ells. Hem vist de moment, que el rorqual està en zones més... Bueno, de mitja fundària. El que és el dofí mular està molt a prop de costa, sempre el trobem molt a prop de costa, i el que és, nosaltres mirem és a la zona del Garraf, entre Port Ginesta i Segur de Calafell. Tota aquesta zona barquem. Uh-huh. Fem transectes i anem mirant. I quan veiem un grup de dofins, doncs, si evidentment ells es deixen, perquè sempre hem de respectar el que volen ells, doncs, bueno, els anem amb ells i els fotografiem.
I dius que fotografieu les aletes.
Les aletes dorsals, sí. Perquè és la manera en què s'ha demostrat que es distingeix millor l'individu. Sempre l'aleta dorsal, gairebé sempre, té unes marques que són només d'aquell individu. Llavors, nosaltres el que ens dediquem és fotografiem aletes, s'ha de fer d'una manera molt concreta, hi ha moltes fotografies que al final del dia que no ens surten, ens hem de desfer d'elles, però hi ha moltes altres que sí que ens valen, llavors podem identificar, per exemple, farà un parell de mesos va aparèixer varat, mort, un dofí, un cap d'olla gris, a la platja de Gavà, i gràcies a la xarxa de rescat de fauna marina, ens van passar unes imatges de les aletes dorsals, de l'aleta dorsal d'aquest dofí, i el teníem en el nostre catàleg de fotoidentificació. L'havíem fotoidentificat feia, crec que, 2 anys. I vam poder veure pues, que realment del Garraf també havia anat cap a aquesta zona.
Laura, bon vespre. Hola. Escolta, és molt interessant això. A més, jo crec que són molt desconeguts per la majoria de nosaltres molt. I per més que a vegades volem veure, no veiem res. Però, a veure, dins del que és el mar Mediterrani, que és molt gran, quantes espècies hi ha i què representa, per exemple, l'estudi en una zona tan petita com pot ser el Garraf? Que és una zona amb la qual passen obligatòriament o és una de les parts... que estan, però que hi ha moltes més. Com funciona això, el trànsit?
El trànsit,
la circulació,
sí.
D'aquests... cetacis?
Doncs sí, és una molt bona pregunta, clar, perquè realment és un tros molt petit el que nosaltres abarquem. Hi ha altres associacions que estan a altres llocs.
També I esteu interconnectats.
Sí, estem interconnectats, amb alguns, amb altres no, però bueno, estem intentant que tots ens hi posem en una, perquè és lo important. I, de fet, la xarxa de rescat és el que vol, que passem les dades per fer... Ara que es vol fer el corredor de cetacis mediterrani, saber... per quina zona, quines són la zona realment per on passa cada espècie i protegir aquella zona.
I quin percentatge representa de les poblacions en general dels cetacis?
Quin percentatge?
Sí, la zona que vosaltres esteu...
Molt petita, molt realment. Petita. Sí. És que la Mediterrània...
Es pot estimar una quantitat de cetacis?
No, realment no. Realment no, encara no podem saber-ho. No,
però nosaltres vam
començar el 2014. A tota la Mediterrània, sí. des de el que és
tota
Itàlia...
Sí.
No es pot saber. Realment el percentatge de... Clar, segur que hi ha números fets, però jo no el sé.
Fixa't, tantes coses que sabem actualment.
Sí.
Encara les coneixem.
Sí, és que realment el mar és el gran desconegut. Sí. És una cosa que sempre diem,
Afortunadament.
Sí. A vegades
sí.
Afortunadament,
el que passa és que...
El que es conegui massa,
el que diem és que
malament on irà.
Ja, però tampoc no s'estima el que no es coneix. Llavors, si no coneixem realment que hi ha animals allà, molta gent es sorprèn de que tinguem, ens passi la segona balena més gran del món pel costat, perquè aquest estiu hem vist amb moltes sortides balena rorqual comú.
Quants se calculen que n'hi ha de rorquals?
En total, o sigui, en tot el món... Ostres, la població...
O el Mediterrani.
No, el Mediterrani no està comptat. Però en tot el món, és que ara potser dic una xifra i no... Està en perill, És una espècie en perill,
està,
realment.
Està considerada en perill. Sí.
Així com el dofí mular no, encara que la subespècie del Mediterrani ja comencem comencen a donar les veus a l'alarma, però sí que la població de la mular no
I
està...
I hi ha unes hores al dia que és més factible... poder-los veure o no?
Bé, nosaltres...
Si són gregaris.
Sí, gregaris sí que ho són.
Que tenen sempre gregaris... els mateixos puntuals.
Sí, els dofins són molt gregaris. Evidentment, els dofins que gairebé sempre viatgen en manades, en grups socials.
I són bastant estàtics o s'escampen molt, els dofins?
Ja, és que depèn molt de l'espècie de dofí. Hi ha dofins que són, que van d'un lloc a l'altre, recorren molts més quilòmetres, i altres que estan molt més a una zona. Recorren també molts quilòmetres al dia,
nostres, catalans?
Home, catalans... no, perquè, per exemple, sí. O sigui, de la zona de Catalunya sí que realment... Ja, nosaltres estem veient que hi ha grups que no es mouen de la zona, Però tampoc podem assegurar, perquè els dofins, tant els mulars com els llistats, així com el rorqual comú, tenim claríssim que és una espècie que va i ve, és a dir, va on té el menjar
el
i... Exacte, a la primavera.
No els doneu res?
No, ni
perquè jo una
res,
vegada recordo
mai.
Que vaig estar a Boston, que feia un dels espectacles aquests pel gran públic, era anar a veure les balenes, veritat?
Home.
I sí, anaven a aquest lloc i les balenes puntualment sortien i
els hi donaven menjar?
No, els hi donaven, no.
Domesticades,
era un lloc que es concentrava.
No se sap, això no ho sabem si els hi donaven.
És que el feeding, que és el donar de menjar, per mi és contraproduent.
Fatal.
Totalment. Contraproduent.
Fatal.
Totalment. De fet, nosaltres... de fet, en teoria hi ha una normativa molt bona aquí a Espanya que prohibeix banyar-se amb els dofins i tot això, no? Però, sabem que hi ha gent que ho fa.
No sabia, aquesta normativa.
Sí, hi ha una normativa d'apropament als cetacis, d'apropament
fora,
des de vaixell.
Dóna molts diners, tot això.
Perquè clar, evidentment, si quan una família, per exemple, ens hem trobat amb un rorqual femella...
Parlant de dofins, ja, perdona,
Amb un dofí, per exemple, amb un grup de dofins, però que van en cries, i ells no volen estar amb nosaltres perquè estan protegint les cries, doncs llavors nosaltres... ho hem de respectar. O sigui, i hi ha un radi de 60 metres del qual nosaltres no podem passar. És a dir, si ells venen, perfecte. I, de fet, la gran majoria de cops ells venen a estar amb nosaltres i a nedar amb nosaltres. Però si no venen, nosaltres no podem perseguir-los.
I des del punt de vista vostre, què podeu explicar de los sociables que són els dofins? Amb la seva vida salvatge.
A la seva vida
perquè
salvatge.
Perquè aquí ens presenten amb els dos, sí. Com que el dofí és que està desesperat quasi per comunicar-se amb nosaltres, cosa que no és creïble. Però que interactuen molt o intenten... Segons la vostra experiència.
Sí, segons la nostra experiència, són animals molt, molt sociables i que interactuen bastant. El que passa és que al començament, de quan veuen un vaixell que s'apropa, el primer que fan és, bueno, a veure, que són animals immensament intel·ligents i, per tant, realment, quan se n'adonen de que nosaltres no els hi volem fer res, que només fem cops de mà per fer les fotos, ells, de fet...
Fan exhibicions. Sí,
fan voltes, fan, bueno, salten, ens miren de costat, es posen de costat i ens van mirant. I el que hem observat en dues ocasions amb manades de dofins llistats, que és bastant... És molt emotiu, això. És, de vegades, quan han hi hagut mares amb cries, hem vist que les mares amb cries s'apartaven del vaixell i els mascles estaven una bona estona, però 15 o 20 minuts, amb nosaltres, jugant, fent... I després d'una estona tornaven a marxar i deien, bueno, ja està, ja han marxat, doncs ja està. I no, llavors anaven a reunir-se amb les mares i les cries i les mares de les cries després d'una estona venien.
Ah,
i estaven amb nosaltres.
Es podria dir...
Sí, com es comuniquen, són animals que es comuniquen molt. Es comuniquen molt i llavors es comuniquen no només per carícies i tocant-se, sinó per als sons.
Sí.
I els sons es comuniquen, realment tenen un llenguatge.
Heu gravat algun so d'aquests?
Sí, hem gravat els xiulets i després els clics, de col·localització, sí. Aquests sí que estan gravats, allistats només de moment.
I se sabria si és el xiulet o el so d'un dofí o d'una balena o...
Sí, es pot diferenciar, es pot diferenciar molt bé, sí.
Per mi, jo, res de res, o sigui, sonaria celestial. M'agradaria molt, però no podria ser.
Però sí que es pot distingir perfectament.
Jo n'he sentit, a vegades, de gravacions d'aquestes que ens han passat, però, clar, no passa d'aquí.
Bueno, però són molt boniques, i quan ja les distingeixes ja saps qui és qui.
Quin és l'inici d'aquesta activitat de l'associació? Qui és l'animeta?
La motivació.
Perquè sempre hi ha un animeta.
Sí, evidentment. Evidentment. No, bueno, jo estic allà, jo sóc de les últimes que ha arribat, de fet. Però bueno, això va ser, bueno, la Montse, l'Oriol, van ser uns quants que es van liar amb això. I, bueno, estan encantats, per descomptat. Però, bueno, hem anat afegint-nos nosaltres a poc més gent, i ells dos són els que porten el pes. L'Oriol és biòleg, la Montse és psicòloga, però, bueno, tots, bueno, ens ajudem amb el que cadascú bonament podem, no?
I teniu ajuts de l'administració?
No tenim ajuts ni a l'administració.
Ni l'heu demanat?
No, encara no.
Pues que,
encara no.
Que no lloren, però... la mama, eh?
Són molt joves, no?, però encara...
Sí, és que fa dos anys i mig que vam començar.
Crec que és important científicament.
Sí, realment és important perquè, de fet, tant les administracions com també personalitats, per exemple, als Estats Units es fa molt. És a dir, gent pública que vol donar, val?
Per ajudar.
Aquí és fatal, aquí no és.
Vosaltres feu algun estudi també del perjudici que és de la porqueria que llancem els humans i la contaminació del mar i com està afectant amb els peixos, els cetacis? Esteu fent...
Nosaltres...
Tortugues també, suposo que...
Sí, tortuga. Mira, una sortida que vam fer amb el projecte SO21, que no sé si el coneixeu, però és un gran projecte en el que, bueno, jo també estic ficada amb aquest...
A la comissió?
Sí. Bueno, el grup científic. Jo estic al grup científic...
Estàs al grup... Bueno, jo estic al grup de l'Ajuntament, però...
Ara, la comissió de... Molt bé. Doncs coneixeràs també...
Del SO del segle XXI.
Del SO XXI,
sí. Sí que ho saps. Sí,
doncs sí que el que em comentaves és molt interessant, perquè realment nosaltres no estem fent cap estudi encara. Ara, si ens el demanéssim, doncs perfecte, el podríem fer. Però sí que el que... Un altre dels objectius, un objectiu és aquest de fotoidentificar i mostrar un camí de pas dels cetacis, no?, a les nostres costes. Però l'altre objectiu, més a curt termini, és cada sortida que fem, ve gent, que, bueno, és, de fet, són els que fan un donatiu per poder pagar aquella sortida, perquè nosaltres no tenim vaixell propi. Clar. Nosaltres lloguem un veler per poder sortir. Mm. Llavors, aquesta gent fa un donatiu i amb aquest donatiu podem llogar el veler. I aquesta gent, el que els hi fem és, evidentment, explicar tot el que hi ha. Tant el que hi ha a nivell de el que estem destruint el mar, els humans, no? Perquè totes les nostres activitats, gairebé totes, són per destruir els mars, encara que no ho vulguem, però al final acabem fent-ho. I el mar és el que dèieu, el gran desconegut, perquè, per exemple, s'inverteixen bilions d'euros o de dòlars en explorar l'espai, però en explorar el mar la gent no dona diners perquè es vegi.
Ni en conservar-lo. Però és que mentre sigui desconegut, és molt difícil que les persones estiguin motivades per protegir-lo, tot i que estem fent esforços, però les entitats no podem arribar. O sigui, no tenim calat suficient per arribar a sensibilitzar. Nosaltres tenim una exposició itinerant que es diu Salvem el mar, que va per als centres cívics i tot això, i allà doncs, intentem, amb molt poques paraules i amb unes imatges, que la gent capti, no?, el missatge de la importància que té pues, conservar el mar i el que ens està donant al mar, no? I amb les seves espècies. Però, clar, això és com un granet de sorra amb una platja. Llavors, és difícil perquè no podem demanar ni recursos. O sigui, tot ens ho tenim que autofinançar nosaltres. Tothom I llavors, la vostra tasca, per exemple, és molt important i tindria que tindre un recolzament ja. Bueno, i ara, per exemple, ja que parlem del zoo del segle XXI, suposo que vosaltres teniu ja una opinió feta respecte als dofins que romanen i que ara hi ha una campanya per intentar treure'ls ja definitivament.
I tant.
Què penseu d'això?
Home, jo tinc claríssim que cap dofinari pot donar un mínim de requeriment dels requeriments suficients perquè un dofí sigui feliç, o diguem-ne, pels que creuen que els dofins no senten felicitat, perquè tingui un nivell de benestar acceptable amb un dofinari. Cap dofinari pot donar l'enriquiment ambiental necessari perquè un animal estigui bé allà.
Doncs, Laura, explica'ls als nostres oïdors què passa, com rebota els sons aquests
dins
de les parets aquestes i el que significa per ells. Perquè això ningú s'ho planteja i ho tenim allà, anem allà i ho veiem, no? Que hi ha una paret...
Sí, els dofins tenen un sistema d'oïda, no? Molt sensible, molt més sensible que el nostre.
L'ecolocalització.
Sí, l'ecolocalització és un mètode que fan servir per trobar el menjar, el seu medi natural, per trobar menjar. És a dir, envien una zona, reboten, llavors saben que allò és menjar i on està, no? I també ho fan servir per situar-se. Clar, el problema és que en una piscina, a més, molt petita, per la seva mida, però és igual, encara que fessin 10 vegades més la piscina que ara mateix ja, no seria suficient, mai serà suficient, perquè un dofí pot recórrer de 60 a 160 quilòmetres diaris, clar, mai serà suficient això. Però sí, llavors, clar, al final deixen d'utilitzar aquest sistema a la piscina perquè veuen que tampoc, primera, que tampoc troben res interessant, perquè és una piscina buida.
Se'ls hi atròfia, segurament.
Sí, jo crec que el que la majoria segueixen podent fer ecolocalització, però no ho volen fer.
Clar.
No és una atròfia en concret, però sí un no voler fer cap ecolocalització, no sé que quan...
Pateixen depressions, aquests dofins?
Sí, bueno,
per què se'ls dona antibiòtics i se'ls dona tants medicaments? És per això? Per les depressions?
Sí.
Perquè perden defenses degut a les condicions que estan tan...
Sí, els dofins allà, evidentment, comencen a... Bueno, tenen un estrès crònic, o sigui, arriben a un estrès crònic.
Aquest
estrès crònic el que fa és baixar les defenses. Al baixar les defenses tenen més possibilitat d'agafar infeccions. Mm-hmm. Bueno, els prodofinaris em diran que el mar també és veritat que degut a tot el que llancem estan baixos de defenses, és cert. Però jo prefereixo estar baixa de defenses i poder anar al cinema, poder anar a la muntanya o poder anar al mar i poder estar per casa meva, que no estar baixa de defenses i tancada tota la meva vida en una habitació.
Sí.
Totalment.
Sí,
que a més estar tancat és una presó i la presó ja sabem el que significa per nosaltres els humans quan una persona és condemnada a presó, veritat? És per un càstig i els animals no han fet res per mereixer un càstig d'aquesta categoria perquè nosaltres gaudim.
Exacte, exacte. És que no s'ho mereixen. Realment, la feina de conservació que fan amb els dofins és zero amb un dofinari, perquè estan, sí, estan reproduint, però no poden alliberar aquests animals perquè el seu hàbitat, eh? Perquè si els alliberessin moririen. No han aprengut a caçar, clar. No aprenen res allà. Només aprenen a obtenir menjar peix mort amb els ensinistraments.
Congelat.
Sí.
Has sentit parlar del Rico Barri?
Sí, home, i tant. Rico Barri.
És tot un referent.
Sí.
L'ha portat aquí a Barcelona.
Sí. Ara crec que ha de tornar.
Doncs la història
del... L'havien tancat al Japó, eh?
Sí, aquest any el van tancar.
Sí. Però és una persona, és un activista convençut. Però el bonic que valdria la pena explicar és que el Rico Barri precisament va ser un entrenador de dofins durant molts anys. I la seva reconversió va vindre a través, mitjançant, a veure que un d'aquests dofins, que a més eren aquelles pel·lícules tan famoses del Flipper,
i la femella,
se li moria a les mans. Mm-hmm. I ell va estar convençut que el Flipper se li va suïcidar. Mm-hmm. I allò li va fer un canvi radical i va dir que mai més tindria i que faria el possible perquè els dofins visquessin en llibertat. I des de llavors s'ha dedicat la seva vida i ha fet una gran tasca i la continua fent.
Aquest home no parla. Sí. El de Decouf, sí, que va guanyar, un Òscar.
Doncs, molt colpidor.
Sí, doncs, bueno, així ja us... Sí, a través, és veritat, últimament ara és més conegut. Sí. Nosaltres el vam conèixer ja fa com uns 15 anys.
Més radical s'està tornant.
Però va ser una bona manera d'arribar al gran públic. Sí. El Decouf va arribar a tothom i és una manera de fer arribar la temàtica a la societat.
I l'última Blackfish també, l'última que van treure de les orques també és molt interessant.
Bueno, jo crec que de totes formes sempre es té que veure la part positiva. El fet de que hagin estat dofins tancats és el revulsiu, ha estat el revulsiu perquè molta gent en aquests moments estigui lluitant per la seva llibertat. I malauradament és la lliçó que moltes vegades tots anem fent a base d'això, no? De condemnar-los primer. Sí. És com lo de les curses de toros, és com moltes coses, no?
Però és curiós que ens agradi tant els dofins i no siguem capaços de veure que no han d'estar allà.
I d'entendre'ls no més enllà del que veiem.
Però estan canviant molt les coses, no?, els últims anys.
Sí, el que passa és que costa molt de quan un nen somriu quan veu un dofí. Costa molt que els pares vegin que sí, el nen somriu, però el pots portar, si el portes amb un vaixell a veure els dofins, li canvia completament la visió a un nen. Completament.
Però és feina dels pares, llavors.
Sí.
Hi ha altres maneres. Doncs, Laura, moltes gràcies per la teva...
Una pregunta abans.
Sí.
Tenim poqueta estona.
Quin contacte, quines relacions teniu amb el CRAM?
Amb el CRAM, poca relació, realment. Tenim més amb la xarxa de rescat de fauna marina. De fet, algun...
La tasca d'ells i la vostra...
Bueno, es complementen, exacte. Es complementen. No, realment, no tenim massa relació, perquè ells fan una tasca, que és la de...
Rescatar,
exacte.
Reintroducció.
I reintroducció, que és una molt bona tasca. I nosaltres el que fem és... ensenyar a la gent que ve amb nosaltres a què és el que tenim, ensenyar que el que tenim ho hem d'estimar i ho hem de protegir, sobretot. Mm-hmm. Perquè si no...
És complementària.
És molt bon,
i si volen... algú volen...
Exacte, si volen més informació de la vostra associació...
O ajudar-vos.
Sí, estem a Facebook. A Facebook tenim Associació Cetàcea i després també, per suposat, la web. Associatocetàcea.com.
Qualsevol persona pot venir amb aquestes sortides que feu...
I tant. Qualsevol, sí.
És una bona manera de conèixer el que tenim a les nostres costes. Sí. Perfecte, doncs, Laura, moltes gràcies per la teva visita.
A vosaltres, per
convidar-nos. Gràcies, Laura.
Gràcies.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el Jackson 5. El que tenia que ser un èxit més de la productora, la Tamla Motown, se li va escapar de les mans, perquè el cantant solista del grup resulta ser un súper. Aquest sí que era un verdader súper, i fou el gran Michael Jackson, un dels millors cantants i ballarins que hi ha hagut,
i és que va seguir en solitari i el grup va perdre a poc l'interès del públic. Escolteu Ben i One Day in Your Life i a la propera, si Déu vol.
We're looking for with the friends. La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. Què representa visitar un parc natural? És el mateix que passejar-se per un altre indret de la natura, que també pot ser molt bonic?
Els parcs naturals i el Parc Nacional són les joies de la corona de la natura a Catalunya. Són els indrets on millor es conserven espècies, ecosistemes, paisatges i elements geològics. Són un patrimoni que hem heretat de les generacions passades, un patrimoni molt valuós però fràgil. Cal respectar-lo i col·laborar en la seva conservació, per tal que les generacions futures es trobin un espai igual o millor que el que ens hem trobat nosaltres. Hi ha molts indrets a Catalunya amb gran bellesa natural. A tot arreu tenim el deure de respectar els altres éssers vius, però els parcs naturals o el nacional encara més. Al web parcsnaturals.gencat.cat hi trobareu tota la informació.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que Aristòtil va ser un dels primers erudits investigadors del comportament dels animals? Aquest destacat filòsof, pensador i científic de l'antiga Grècia, deixeble de Plató, va escriure i investigar una gran diversitat de temes, essent reconegut com el pare fundador de la lògica i la biologia amb l'estudi d'unes 500 espècies diferents. Aristòtil també va ser precursor de la botànica, classificant el regne vegetal, i de la zoologia, analitzant l'anatomia i la reproducció. Va establir i diferenciar els dos grans grups d'animals, vertebrats i invertebrats. Els seus estudis de zoologia, als que va dedicar gran part de la seva activitat, recopilats amb el títol Història dels animals, ha estat considerada com una de les obres més referents. Els seus tractats van ser molt valorats pels estudiosos fins fa pocs segles. I tal com va observar i ens va deixar dit aquest destacat erudit, tinguem sempre molt present que la natura no fa res en va. Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I fins aquí, finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la veu dels animals i la natura.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.